Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Deportes.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports COPE. Us acompanyem des d'ara i fins a les 4 de la tarda amb la informació esportiva de la jornada a casa nostra. Primer, el que és més important, a Ronald Araujo ja li han donat l'alta hospitalària. Ha passat la nit a l'hospital després de rebre un fort cop al cap ahir, producte d'una topada amb Gavi. Es van viure moments de preocupació a l'estadi del Camp Nou. Va entrar l'ambulància a la gespa. Afortunadament, al cap d'uns minuts ja van arribar notícies tranquil·litzadores i aquest matí ja ha marxat el futbolista uruguaià cap a casa, així que perfecte. Atenció, però, que ara mateix el Barça té 9 baixes per jugar aquest diumenge al camp del Getafe. 3 sancionats i 6 lesionats. Haurà de jugar absolutament en quadre el Barça quan la segona plaça podria estar encara no matemàticament tancada en funció del que facin el Sevilla, que rep avui el Mallorca, i l'Atlètic de Madrid, que visita també avui a l'Elx. Això sí, el Barça ahir va fer un pas endavant per tancar aquesta segona plaça superant 3-1 al Celta, amb més gols que futbol. El propi Xavi va reconèixer al final del partit obertament que l'equip no va jugar bé, que ha de jugar millor, i tot i no tenir migcampistes va deixar a Riqui Puig a la banqueta, deixant un missatge claríssim de cara al futur pel futbolista de Matadepera, que va entrar a la segona part. També es van disputar ahir el València 0, Betis 3, i el Granada 1, Atlètic Club 0, marcador que apropa el Granada a la salvació. Avui juga l'Espanyol, visita a partir de les 7 de la tarda l'Alavés al CUE de primera, en busca del punt que fa falta per certificar la salvació, amb les baixes a l'Espanyol de Pedrosa, Òscar Gil i Morlanes. També a les 7 de la tarda es disputa l'Osasuna Getafe, a 2:15 al Sevilla Mallorca i a 2:15 a l'Elx Atlètic de Madrid. El tiempo de juego a la COPE comença avui també a les 7 de la tarda. Abordarem també una de les grans notícies del mercato de la temporada, el fitxatge de Haaland pel Manchester City. Parlarem del seu encaix a l'equip de Guardiola amb l'analista Àlex Dalmas. El City, que està immers en la lluita per la Premier amb el Liverpool. Ahir el Liverpool va guanyar 1-2 a l'Aston Villa. Avui el City visita el Wolverhampton. Estan els dos equips ara mateix empatats a punts. Atenció, que es va lesionar ahir el Liverpool Fabinho, encara que sembla que no perilla la seva presència per la final de la Champions. En bàsquet a la Lliga CB resisteix l'Andorra, que va guanyar Saragossa 80-83. El Barça li va guanyar el Bilbao 84-62. Avui tenim Joventut Obradoiro i Unicaja Manresa. En handbol, cita important avui, partit d'anada dels quarts de final de la Champions, Flensburg-Barça a 6:45. En tenis, a Roma, ha debutat Rafa Nadal en victòria de Van Isner per 6-3 i 6-1. Aquesta tarda debuten Muguruza i Badosa. I tenim líder espanyol al Giro d'Itàlia, és Juanpe López. Després el Quique Iglesias ens explicarà qui és i què podem esperar d'ell en aquesta edició del Giro d'Itàlia. Avui comentarem la jugada amb el Tomàs Guasqui i el Jacinto Vicente i les preguntes del dia Esports COPE, que us formulem com sempre via Twitter. En clau Barça us preguntem si Riqui Puig mereix tenir més presència a l'equip. Creieu que sí al 39%, que no la majoria, al 61%. En clau espanyol us demanem la travessa de l'Alavés espanyol d'aquesta tarda. Aposteu per la victòria local al 42%, per l'empat al 32%, per la victòria de l'Espanyol només al 26%. Marc Paires està al control de so, Sílvia Ortiz a la producció, us parla Joan Batllori, passen 8 minuts de les 3 de la tarda, estem en marxa, la pilota ja roda Esports COPE. Empieza a ahorrar tiempo y dinero contratando tu seguro en Verti.es y haciendo todas tus gestiones de forma digital sin tener que llamar o desplazarte a ninguna oficina. Entra ahora en Verti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
La gama eléctrica Citroën Pro te lleva a la carga con la carga, porque la carga se la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga, que viene de regalo. Y cargada viene también con hasta 7.000 euros de ventaja. Si no queda claro, vente a la carga y te lo contamos. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Caza tu recompensa. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Tiempo de juego. El de la cadena, ¿eh? 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 ¡Cope!
Así es.
Canarias han saltado el Barça y el Celta y ahora mismo están saludando los jugadores del Celta. Yago, Aspas, Araujo.
Uy, Araujo la que ha liado.
Para desestabilizar a Diego Aspas.
Uy, qué cañito, dale, Oli.
Gol. Jugador de Dembélé con cañito. Tremendo cómo se fue de Javi Galán, de Servi también. Cómo la metió para Memphis de Pai. Gol. Ahí está Aubameyang. Gol. Mordidita gol. Prácticamente de reverso. La mete con la zurda. Perdona, Dembélé. Dembélé puede encarar a Néstor Araujo. La mete Aubameyang. Gol. Usmeñán, ¿qué dirías tú? Usmeñán. Está solito. Aspas, gol.
Gol.
Marca el Celta, marca Iago Aspas.
Oye, está.
No sé por qué.
Está Araujo mal, ¿eh? Está inconsciente.
Jordi Alba, todos.
Los dos. Chocado, me ha parecido cabeza con cabeza, los dos iban al mismo balón.
Pero que yo juraría que Araujo está inconsciente.
Sí, está inconsciente, sí.
Inconsciente y Gaby también está muy mareado en el suelo.
Lo han puesto de lado para lo de la lengua y tal.
Aspas se ha dado cuenta, sí.
Aplausos, fíjate. Ansu Fati está aplaudiendo, Eric García aplaudiendo cuando se va la ambulancia.
Sí, esta ambulancia amarilla que va a trasladar a Ronald Araujo hacia un centro hospitalario para que le examinen por ese golpe que se ha llevado en la silla.
Bueno, Dembélé, hace la diagonal, Dembélé, se mete dentro del área, Dembélé la mete atrás para Ansu Fati, fuera. Tal como venía, qué bueno Dembélé, la mete para Ansu Fati. Qué final.
Uy.
Celta 1, Elena.
Se queda de rodillas Néstor Araujo, ahora le saludaba Luke de Jong. Se abrazan cariñosamente los dos entrenadores, el Chacho Codet y Xavi Hernández. El equipo azulgrana que solo tiene que sumar 2 puntos de los 6 que le quedan para asegurar la segunda plaza.
Doncs aquesta és la pel·lícula al tiempo de juego de la Cope, del Barça 3, Celta 1, un marcador que apropa ja molt al Barça, certificant la segona plaça. La classificació a la Lliga li treu ara 7 punts al Sevilla, 8 a l'Atlètic de Madrid, que, com us deia, juguen avui els seus partits. Comencem amb el que és més important, que és l'estat de salut, l'estat físic d'Araujo, que, com sabeu, ha passat la nit a l'hospital, fa una estona a rebutjar l'alta mèdica, ha estat molt pendent d'ell a les últimes hores el Víctor Navarro, de fet, va arribar el Víctor a l'hospital abans que arribés en ambulància el propi Araujo. Víctor, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Vas veure com arribava Araujo ahir a la nit a l'hospital i has vist com l'abandonava aquest migdia, eh?
Sí, arribava conscient, ho explicàvem a tiempo de juego, està bé. L'uruguaià descansa ja, de fet, a casa seva amb la família, que l'han acompanyat des que va marxar de la gespa del Camp Nou en ambulància. A 2:15 de la tarda era quan li donaven als metges l'alta mèdica i abandonava l'Hospital de Barcelona, on, com deies, ha passat la nit, 14 hores ha estat al seu interior, on Ronald Araujo ha superat les proves, el TAC inicial i l'observació durant tota la matinada. Tenia al costat els metges del Barça, que el van acompanyar, la seguretat del club i a la seva família, que va respirar tranquil·la, sobretot quan l'encarregat de l'oficina de l'atenció del jugador del Barça, Joel González, sortia d'urgència i els explicava a la sala d'espera de l'hospital que havia entrat conscient i que havia quedat tot en un ensurt. De fet, la família n'hi havia sopat ahir per la nit i van demanar de matinada de menjar una vegada sabien que estava tot sota control. Araujo està bé, ja avançava, de fet, Elena Condis a l'inici del partidazo, només començar, que no tenia res greu, però el Barça, en el comunicat mèdic, no dona un temps de baixa específic per saber quan podrà tornar a les ordres de Xavi. El Futbol Club Barcelona, això sí, no ha volgut que el veiessin sortir avui de l'hospital, així que no trigaran a mostrar-nos un vídeo o una imatge seva ja a casa després del xoc de cap en Gavi, que per sort ha quedat en això, en un ensurt.
Saludo també l'Helena Condis. Helena, hola, bona tarda.
Hola, què tal, Joan? Molt bona tarda.
Moments d'atenció a l'estadi, quan va entrar l'ambulància, perquè l'Araujo pràcticament ni es movia, van trigar molt a poder treure l'ambulància de l'estadi al Camp Nou perquè es va enganxar, no sé què va passar amb la camilla, i van haver moments d'alta tensió a l'estadi ahir, eh?
Sí, perquè jo no recordava haver vist entrar una ambulància a la gespa del Camp Nou. De fet, ni jo ni ningú dels que estàvem a la transmissió, i això, evidentment, és un ensurt inicial que que ens va deixar a tots en blanc, no? Sense poder articular paraula, i a l'estadi també, mut. Els hi costava col·locar la camilla dins de l'ambulància. La veritat és que després ja ens vam anar tranquil·litzant perquè veiem que els jugadors no estaven tan tensos, no? com en el moment inicial, com en l'ensurt inicial, i que Araujo reaccionava. És veritat que tenia els braços entrellaçats, li van col·locar un collarín, però els jugadors, almenys pel llenguatge no verbal, se'ls veia bastant més tranquils, i això va fer doncs que almenys el missatge que vam rebre també al cap d'uns minuts era tranquil·litzador, i després ja ens ho va explicar tot el Víctor Navarro des de l'hospital.
Clara, Araujo passa a formar part de la llista de lesionats al Barça, que es dispara fins a 6 més 3 futbolistes que es perdran també el partit de diumenge a Getafe. Són 9 baixes, té ara mateix Xavi, per afrontar aquest partit, que l'afrontarà en quadra.
Sí. Molts problemes per confeccionar un 11 inicial tindrà Xavi Hernández, perquè ahir, a les baixes que ja té a la infermeria, se li van sumar 3 més per acumulació de targetes. Són Eric García, Alba i Frenkie de Jong, que van veure la cinquena groga. De fet, els tres apercebuts van veure la cartolina, i se sumen a les baixes per lesió de Piqué, Des, Pedri, Nico i Sergi Roberto. La bona notícia és que tornarà Sergio Busquets, que hi va complir sanció, i pendents d'Araujo. No està clar si per protocol podrà jugar diumenge a Getafe. En la majoria de lligues, com per exemple la Premier, són 5 dies de baixa per una commoció al cap. En aquest cas, Araujo els compliria el diumenge. Veurem què acaba decidint el Barça. El club, en el seu comunicat, ha dit aquella famosa frase de que la seva evolució marcarà la disponibilitat.
Sí, ja farem la Loto Xavi més endavant, però en fi, ara em poso a pensar en una possible defensa amb totes aquestes baixes, i em surt Alves, Lenglet, Umtiti, Mingueza, per exemple.
Sí. No? Ahir, de fet, Lenglet ja va tenir minuts per agafar rodatge, i és el que tens, perquè no tens un substitut per Dani Alves, perquè Dest està lesionat. Podries tenir a Mingueza, però l'hauràs d'utilitzar a l'eix de la defensa amb Lenglet. I Jordi Alba tampoc té cap recanvi, perquè Xavi no està comptant amb Alejandro Valde.
Sí, molts problemes en defensa, alguns també al mig del camp, però pots fer un Bussi, Gavi, i no sé si aquesta vegada sí Riqui Puig o no.
Tenint en compte que ahir Xavi va veure que es va equivocar, o que almenys l'equip no va entendre el seu plantejament i el seu canvi de sistema a la primera part, on va sortir amb una aposta molt més ofensiva, amb un 3-4-3, amb 4 davanters, és probable que Getafe sí que li doni l'oportunitat d'entrada a Riqui Puig, que ahir un cop més va demostrar que no confia en ell, perquè el missatge és clar. Quan només tens a 3 migcampistes sans amb l'estil de joc que planteja Xavi, va preferir apostar per 4 atacants i apostar per un sistema que pràcticament ell va reconèixer no havien entrenat abans que donar-li la titularitat a Riqui Puig.
Sí. Per guanyar-li al Celta, Xavi ha donat un dia extra de festa als seus futbolistes, que no tornaran fins divendres a la feina, no?
Sí, 2 dies de descans. És una mica aquells al·licients, no? Aquells regalets de motivació que va explicar Xavi que els hi donava als seus jugadors per intentar aconseguir objectius sobre el terreny de joc. Ahir, si guanyaven, els hi donava un dia més de festa. L'equip no va jugar bé, però va aconseguir una victòria per 3-1 contra el Celta. Per tant, s'han guanyat tenir també el dijous de descans.
Condis, gràcies.
Adéu, bona tarda.
Víctor, gràcies, que vagi bé. Eh?
Que vagi bé.
Atenció, que Oliveros agafa la seva càmera i dispara.
La imatge del dia.
La imatge del dia. Ronald Araujo i el nostre company Víctor Navarro ahir a la nit, que amb la immediatesa de la ràdio i la rapidesa d'un periodista de raça ens fa arribar les primeres notícies amb la seva puntual informació a tiempo de juego. Els 8 minuts interminables, amb l'ambulància al costat de l'àrea del gol sud del Camp Nou, es convertien en una eternitat de silencis i de tant en tant en aplaudiments i crits d'uruguaio. Des de la cabina es veia molt llunyana la situació, la tele no donava primers plans, el públic i els jugadors queden molt afectats, i el més important era l'estat de salut de Ronald Araujo. I, per tant, els ulls i les orelles del Víctor Navarro es van convertir en el primer testimoni d'un mitjà de comunicació a les portes d'emergències de l'Hospital de Barcelona. L'ambulància va sortir de l'estadi a les 10:58 i va arribar a les 11:05 a l'hospital. Víctor ja estava allà i ens va donar les imatges que va veure i les paraules que li van traslladar als empleats de l'ambulància. I la imatge era que va veure com movia el braç quan treien la camilla de l'ambulància, i la confirmació d'un sanitari: està conscient. i en la ment d'un altre sanitari. Llei de Murphy, deia, sempre funciona el mecanisme de la camilla i avui que l'hem d'utilitzar no funciona l'automatisme electrònic. Araujo, gairebé 14 hores i mitja a l'hospital. A l'entrada, Víctor. A la sortida, Víctor. És la COPE, és la ràdio.
Manolo Oliveros, Esports COPE.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Los días que pasan.
Gràcies, Oli, per la imatge que tenia avui com a protagonistes a Araujo i a Víctor Navarro, o a Víctor Navarro i a Araujo, el futbolista del Barça. Sentirem ara, o recuperarem ara, alguns documents postpartits del tècnic del Barça, Xavi Hernández. Primer, valorant el partit d'ahir davant del Celta, una vegada més, i es repeteix molt darrerament, Xavi estava més content pel marcador que pel joc de l'equip.
No hem estat còmodes, la primera part no hem jugat bé. Hem jugat bé, i tot i així ens anem amb un 2-0, que es pot tillar d'injust, potser, segurament. A partir d'aquí, la segona part, hem tornat al nostre sistema, he posat un migcampista més pur. Bé, hem tingut una mica més d'ordre, però tot i així seguim perdent moltes pilotes. No hem estat bé, no hem estat còmodes avui, en general. Després, a partir de l'expulsió, sí, lògicament, amb un menys, doncs ja és diferent, no? Ens falta, doncs, aquesta pausa, aquest control, aquest ordre. Ens està faltant això, no? No hem jugat bé avui, és una evidència.
Una reflexió que es repeteix molt darrerament a les rodes de premsa postpartit de Xavi, que detecta perfectament què fa l'equip malament, planteja de forma molt didàctica, jo crec, quines són les solucions o què és el que ha de fer l'equip, però jo no sé si els futbolistes no l'entenen o si ell no s'acaba d'explicar bé, però la veritat és que el que té Xavi al cap costa molt de veure traduït després damunt del terreny de joc. Ara ho comentàvem també amb l'Helena, va sorprendre que ahir no estés a l'alineació titular Riqui Puig, perquè no tenia pràcticament més migcampistes Xavi. Així ho va explicar, el per què, o va intentar explicar-ho a la roda de premsa.
No, que la competència. Avui he provat un altre sistema i encaixava més un doble pivot amb laterals, tant Jordi com Dani, i després necessitàvem gent, vam arribar de l'àrea, no? I per jugar entre línies, no? Memphis estava bé rendint bé, i al final Gavi també, no? Segueixo dient el mateix, és la competència que té, però ha estat bé, ha participat a mitja part, ha estat bé, estic content amb el Riqui.
Home, normalment sí, té molta competència quan estan tots sans i disponibles, però és evident que ahir és que pràcticament no tenia peces Xavi al mig del camp i va preferir el tècnic del Barça canviar el sistema i reubicar futbolistes que utilitzar Riqui Puig, que no va ser titular. I també va parlar Xavi, o va valorar la notícia a les últimes hores, el fitxatge de Haaland pel Manchester City.
Sí, al final és el que dije ayer, le deseo todo lo mejor a Haaland y nosotros no hemos podido competir. A nivel económico, no, imposible en estos momentos para nosotros competir a nivel económico con estas cifras. O sea que así ha ido la cosa. Desearle lo mejor.
3:22 de la tarde, hacemos una pausa y de Haaland y del City parlem de seguida Sportscope.
Soy Virginia, de Carglass, y desde hace 3 años soy responsable del taller de Málaga. Desde el principio, Carglass me formó para ser la mejor profesional. Eso me ha dado la confianza para crecer y poder ofrecer el mejor servicio a nuestros clientes.
Carglass cambia, Carglass repara.
En Securitas Direct llevamos más de 30 años innovando para proteger hogares y negocios. Y hoy vamos un paso más allá. Porque anticipárselo es todo, hoy lanzamos la primera alarma con tecnología Presence. Con nuestros sensores avanzados e inteligencia artificial, podemos detectar antes un intento de intrusión y responder en menos de 20 segundos, dando aviso a policía.
Descúbrela en securitasdirect.es o llamando al 900-666-777.
A Sports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
My diamonds stay with you.
És, sens dubte, la gran notícia al planeta futbol a les darreres hores, el fitxatge de Haaland pel Manchester City. Volem comentar-ho amb l'analista Àlex Dalmas. Àlex, hola, bona tarda.
Bona tarda, Joan, com esteu?
Bona tarda, molt bé. Escolta, segurament és la peça que li faltava al City, no? Un equip que col·lectivament juga de fàbula des de fa molt de temps, li faltava un killer i segurament s'emporta el millor, no?
Sí, tot i que en futbol ja sabem que no... a vegades no és com les matemàtiques, no? Però tot sembla indicar que sí, és la peça que faltava per acabar una mica, doncs, de fer tot el cercle del City, que té molt joc, que té molta combinació, doncs acabar-ho de tancar o acabar de traduir tot el joc que genera en gols, que al final és el que compta avui en dia.
Sí, sí. Ara ho has dit, el City és un equip que practica un futbol molt associatiu, sí. Haaland és un gran rematador per la seva potència, és un futbolista que és molt fort, sobretot amb espais. Per tant, creus que encaixarà bé Haaland al Manchester City, Àlex?
Sí, jo crec que sí. A veure, primer de tot cal dir que bé, que el City, i a la teva pregunta, per mi és un salt de qualitat total, eh? És a dir, és un salt de qualitat en els partits claus, en els partits de la veritat. Segurament, no, fins al dia d'avui, el City no ha necessitat un nou en la majoria dels seus partits, però tots hem vist que en eliminatòries claus, que en moments claus, que en finals sí que li ha faltat aquest jugador que fos realment golejador i que en partits de molta igualtat i que no és tan superior en el joc com per generar moltíssimes més ocasions, doncs acabin entrant a dins. I aquí és on serà el salt qualitatiu de Haaland que li pot donar al City. A la teva pregunta, i si entrem a la tàctica, per mi no serà una adaptació ràpida, però tampoc ha de portar molt temps. És a dir, tots dos han de canviar certes coses. Haaland és un futbolista que és un rematador pur, però no hem d'oblidar que en espais és molt potent, però també dins de l'àrea és molt potent. Per tant, té més registres del que la gent parla, no? És a dir, és un futbolista més complet. Però sí que és veritat que està acostumat a ser una peça que d'alguna manera té llibertat per fer els moviments que vulgui, per anar on vulgui, i això en el City, que practica un joc de posició, no sempre pot ser així. Ell haurà de canviar certes coses al seu joc i a vegades ser rigorós, ser fixador, a vegades esperar dins de l'àrea, a vegades esperar que els extrems puguin fer la seva jugada amb espais per acabar rematant aquesta jugada. I també el City també haurà de canviar coses. És a dir, Guardiola, no hem d'oblidar que ha jugat moltes més temporades en fals nou que sí. No en un nou.
Sí.
Tant en el Barça com en el City, fins i tot en el Bayern, doncs té molta més experiència amb equips que tenen un fals nou. I també haurà de canviar i haurà d'adaptar coses. Per exemple, una de les coses que em venen al cap, el City és un equip que juga moltíssimes vegades amb els extrems a cama canviada, per poder buscar aquestes centrades obliques, que, per exemple, el partit de Nadal al Madrid li fan molt mal. Quan tens un rematador tan fort com Haaland, potser això es veurà canviat i posarà extrems a cama bona. És a dir, haurà de matitzar coses. Dit això, si alguna cosa té Guardiola com a entrenador, si alguna fortalesa té, des del meu punt de vista, és que és el millor a la pissarra i que sabrà trobar un context a Haaland. Per això dic que tots dos han de variar certes coses i això farà que des del minut 1 no sigui una adaptació plena, però, home, a mi em sembla que més tard o més d'hora Haaland s'adaptarà i el City guanya una peça que ja us dic, per mi és un salt qualitatiu molt important.
Clar, ara que feies aquesta comparativa i que comentaves el tema del fals nou, recordo, per exemple, quan Guardiola estava al Barça, que jugava molt amb fals nou, va arribar el moment en què va fitxar Ibrahimovic, que és un davanter que, bé, pot guardar certes similituds amb Haaland, i al Barça no li va funcionar. També és veritat que segurament l'hàbitat que va trobar Ibra al Barça amb Messi al costat serà diferent al que es trobarà Haaland al City, però no sé si són situacions que poden arribar a ser comparables.
Sí i no. Jo crec que hi ha bastantes diferències, tot i que entenc perquè els perfils són bastant similars, no? La primera diferència que trobo és que Haaland és un jugador que té la corpulència d'Ibra, que té la qualitat, que dins de l'àrea doncs, dona moviments molt semblants, però que també és ràpid i potent. És a dir, Haaland, si algun dia el veiem arrencar des de l'esquerra, amb un fals nou, no ens ha d'estranyar, tampoc, perquè és un futbolista que ho pot fer, pot atacar els espais a la banda, és a dir, no tindrà un contra un a la banda, però arribar amb potència des d'un costat cap a l'àrea per acabar la jugada, en contextos on el City s'enfronti a blocs baixos o en algun pla de partit determinat, no ens ha d'estranyar. Per altra banda, com tu dius, el context jo crec que era diferent. És a dir, allà hi havia un Messi en el seu punt, en el seu pic alt de la carrera, que era un jugador molt expansiu. És a dir, un jugador que decidia partits i que, per tant, tenia la llicència per anar a rebre on volia, a l'àrea, entre línies. Això en el City no passa. No, tots els jugadors tenen una miqueta de llibertat per poder sortir del guió, però, en general, tots són respectuosos amb les posicions i aquí veig una diferència important. Per tant, Haaland, jo crec que aquest problema no el tindrà. Jo honestament, crec que és qüestió de temps, l'encaix. Crec que Guardiola sabrà trobar un encaix i veig a Haaland suficientment complet com per poder adaptar-se en aquest joc i adaptar-se a la Premier, crec que és un futbol que li va molt a ell.
Perfecte, Àlex. T'hem trucat per parlar de Haaland, però no em resisteixo a fer-te una pregunta sobre el Barça. I la pregunta seria, per què creus que Xavi li està costant tant implementar les seves idees al terreny de joc, Àlex?
Bé, la pregunta és complicada, eh? Mira, jo crec que hi ha diverses coses que influeixen. En primer lloc, jo veig ara l'equip en un punt d'esgotament mental, més mental que físic, que bé, no deixa de ser normal en un equip on creix molt ràpid i després hi ha un procés d'estancament, això per un costat. El tema de no tenir objectius, també jo crec que, o no objectius de primer nivell, també crec que pot influir. Si anem al tema futbolístic, crec que també hi ha diverses coses que influeixen. Una, és el plantejament dels rivals. És a dir, avui en dia el Barça de Xavi té una manera tan, una identitat tan marcada que tots sabem més o menys el que vol quan té la pilota, no? Que és fer el camp molt gran, arribar per als extrems, intentar sortir amb tercer home, amb triangulació, etcètera, etcètera. Amb la qual cosa els rivals també tenen molt clar com han de desactivar aquestes coses. Crec que hi ha hagut un treball dels rivals per fer-li més difícil el joc al Barça. La baixa de Pedri per mi és fonamental, perquè crec que el Barça està generant molt per fora, està acabant amb moltes entrades, ahir és un exemple, però altres partits també ho és, però per dins últimament li està costant més, és a dir, la posició dels dos interiors, que normalment són Gavi i són De Jong, que són jugadors boníssims, però els està costant superar en l'1 contra 1, en el regat, en el dribbling, i això en algun moment o altre és necessari. I crec que, per últim, crec que li falta un punt de nivell a la plantilla, tot i que tots els jugadors són bons, que se mantingui bé, però falta aquell jugador que et marqui les diferències en contextos de molta igualtat. Al final, la manera de jugar que vol el Barça, i qualsevol equip que vulgui tenir dominar els partits amb la pilota i fer el joc de posició, és la manera més difícil que hi ha en el futbol, i per tant necessites gent molt bona i gent que s'apropi a l'excel·lència. Ara mateix el Barça té jugadors molt bons, però li falten aquests punts d'excel·lència que necessita per poder tirar endavant partits que no estàs fi o davant de rivals importants.
Perfecte. Àlex, gràcies per l'anàlisi. Una abraçada forta, que vagi molt bé. Fins una altra.
Gràcies a vosaltres, una abraçada.
Adéu, que vagi bé.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
I abans del debat toca escoltar Ancelotti, que ja ha parlat al tècnic del Madrid en la prèvia del Real Madrid llevant de demà. Silvia Ortiz, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
També ha parlat de Haaland, Ancelotti,
sí,
no?
Sí, senyor. Tot i que estan amb el cap més posat a la final del 28 de maig i no passen els moviments de mercat, Ancelotti no ha volgut parlar dels fitxatges de Rüdiger o d'Mbappé, dient que està centrat en el final de temporada, i preguntat sobre Haaland ha estat així de castizo.
Hablar, no me gusta tanto hablar de esto. Hablando de un gran jugador, el City es un gran club. Yo me quedo con la mía plantilla que me ha llevado a disfrutar de una otra final de Champions.
Pot treure pit, l'italià. També ha defensat que ningú pot dir que la Lliga del Madrid no és merescuda i que ha estat una temporada fàcil per ell per la relació amb els jugadors. Ha explicat que ha tingut jugadors en altres equips que li han posat mala cara i en el vestuari blanc hi ha jugadors amb 4 Champions que no li han fet cap mal gest. Falten 17 dies per la final de la Champions a París i el Real Madrid té 3 partits abans, Levante, Cádiz i Betis. Assegura Ancelotti que no ficaria cap jugador a una bombolla per protegir-lo.
No, en burbuja no, porque tú, si tú pierdes la competitividad, no lo va a hacer bien en la Champions. Yo creo que tenemos que manejar bien el cansancio. Todo el año hemos hablado que el entrenador de Real Madrid no rotaba y ahora que el entrenador de Real Madrid rota a los jugadores, nadie es contento. Yo creo que esto es el momento para dar minutos a todos y poner todos en la condición para llegar a tope el día 28.
Precisament el rival al Liverpool va tenir ahir un ensurt amb Fabinho, que sí, es va retirar amb problemes als isquios al partit contra l'Aston Villa. S'haurà de veure si pot arribar a la final de la FA Cup que tenen aquest cap de setmana, Liverpool contra el Chelsea dissabte a 6:15. El Real Madrid ha confirmat que obrirà les portes del Santiago Bernabéu per la final de la Champions del 28 de maig i instal·larà pantalles gegants. Ja té 9.000 sol·licituds d'entrada. Hi ha febre per anar a aquesta final de París.
No m'estranya. Gràcies, Sílvia.
Adéu.
De seguida el debat.
Coches que vuelan, robots que cocinan, dispositivos que hablan, relojes que llaman y resultados médicos que llegan en un instante. Lo has oído bien. En Creu Blanca disponemos de un servicio digital de citas médicas y recogida de resultados para que en menos de 48 horas tengas tu diagnóstico. Pide tu cita en creublanca.es o llama al 93 412 1212. Creu Blanca, ahora es el momento.
El moment d'obrir el debat amb el Tomàs Guasco. Hola, Tomàs, bona tarda.
Gran Batllori, què tal?
Com estàs, tot bé?
Bé, resistim.
Perfecte, i el Jacinto Vicente també tenim per aquí. Hola, abogado.
Muy buena, señor.
¿Qué tal, abogado? ¿Cómo vamos?
Aguantando también, resistiendo.
¿Aguantando? Bueno. No rega, ya tenim a Haaland al City. Tomàs.
Bueno, pues escolta, buen jugador, ¿no? Lo que buscaban. Primer el Harry Kane, no van poder, porque sí. Esos del Tottenham son molt especialillos. Y bueno, hombre, como un gran jugador, que yo creo que discutim. Ahora es si encaja o no encaja. Mire,
oiga. D'algo hem de parlar, d'algo hem de parlar.
Sí, home, pero es que encajan, no encajan los malos.
Sí.
Y ahora escolta, bueno, home, es un delanter con top. Vull dir, escolta, es un fichaje extraordinario.
Ahora. Sí. Es verdad, Jacinto, que estos son un poco milongas, ¿eh? Los buenos encajan. Sí. Hay otra milonga que es el periodo de adaptación. Va, el que es bueno, al primer día está jugando bien, ya sea donde sea, ¿no?
Al City es justo lo que le faltaba, o sea, sí. Le faltaba entre otras, lo que podía faltar entre otras cosas, además de la defensa, era justamente un delantero centro de este tipo. Él es un jugador que lo que tiene es para la estatura del cuerpo, tiene una velocidad tremenda y luego tiene una capacidad de remate tremenda, con lo cual, siendo como es muy difícil que no encaje. Da igual el equipo que fuera, que este tipo de jugador ahora mismo quizás es en relación edad calidad, luchando con este año Benzema, luchando con Lewandowski, pero es para mí a nivel de futuro sin duda el mejor 9 que ahora mismo hay.
Sí. Home, fins ara el City, Tomàs, cada any estava entre els favorits, clars favorits per guanyar la Champions. Ara jo crec que el punt de pressió augmenta encara més, vull dir, ara ja més que estar entre els grups dels favorits, jo el situaria ja com el gran favorit per guanyar la Champions la propera temporada. Li puja pressió, encara més pressió a l'equip de Guardiola.
Sí, però clar, has d'acabar encertant, no? Perquè clar, tot això que jo recordo que el Pellegrini ve amb el City i el Bernabéu que perd una semifinal fa 7 o 8 anys, no? Mm. Llavors cada any són calés, ara aquest, gane-la un any. Sí. Aquest equip sempre li passa alguna cosa, no? I al final, doncs, dius, bueno, clar, sí, home, la City de l'any que ve normalment ha de ser millor que d'aquest any. Bueno, millor que ho va tenir l'altre dia per anar a una final i no va saber, sí. No sé, sempre falta una pela pel duro, que deien, no?
Sí. Ya tenemos uno de los temas gordos solventados, que es el tema Haaland, y ahora, Jacinto, a ver cómo acaba el tema de Mbappé.
Bueno, yo he oído dos versiones. Pasar aquí, aprovechando lo que me la pregunta de Mbappé, yo quiero hablar un poquito del tema medios y prensa española. O sea, yo llego a un momento en que...
No nos des muy fuerte, ¿eh? No nos des muy fuerte. Sí.
No hablo en general, pero a ver, yo sabes que me gusta hablar con nombre y apellidos y clarito, entonces como me dejáis, yo lo digo.
A ver, o sea, a ver quién recibe.
Básicamente dos medios, o sea, Sport y Marca. O sea, lo de Sport y Marca con Haaland ha sido un escándalo. Entonces, no sé, el Barça no tenía ninguna opción de fichar a Haaland, ninguna. O sea, que se hizo la campaña publicitaria a Laporta con Rayola, pues sí, porque le venía bien vender humo, pero a nivel económico no podía.
Bueno, Laporta ha alimentado que la gente se ilusionara con Haaland.
La fuente de aquí era Laporta, no había otra. Y la fuente de Marca es Florentino Pérez, no hay otra. Entonces, en Madrid, y creo que ese día coincidimos también Tomás y yo, aquí hablamos de que Madrid era el candidato subsidiario. El principal era el City. Y se dijo hace tiempo. Entonces, yo creo que hay veces que lo de vender el humo, la ilusión y tal, está muy bien, pero si tu única fuente es hablar por nombre de la puerta de Florentino Pérez, hay que mirar también un poco, pues en este caso, el propio Haaland, la familia, el entorno, lo que dice la prensa extranjera, etcétera. Entonces, si tú te vas solo a una fuente, te dices, no, es que yo lo digo porque a mí me dicen que está hecho. ¿Quién te lo ha dicho a Laporta? Pues porque interesa. Porque en ese momento lo que quiere es que no se hable de los problemas.
Hombre,
de
hecho, que estaba hecho Laporta, yo creo que tampoco lo ha dicho en ningún momento, pero se ha alimentado la esperanza.
Hay un medio de televisión que ayer en un programa dice que él lo dice porque le han dicho que está hecho. Esto lo ha dicho un medio de televisión, muy afín a esto. Y luego en Madrid, lo mismo. Entonces, hay periodistas que ya han llegado a decir que estaba hecho. Entonces, yo creo que esta forma de comunicar, sé que el fútbol es el fútbol, sé que lo que la ilusión es fundamental en el mundo del fútbol, sé que siempre ha sido así, pero es que esto es exagerado. Con lo de Mbappé, pues hombre, a ver, Mbappé tiene más base en lo que se ha comentado en Madrid, porque realmente es muy probable que haya algún tipo de contrato o cosa de penalización firmada con el Madrid, es muy probable. Lo que pasa es que también es verdad que tú ves la prensa francesa, y la prensa francesa lleva mucho tiempo diciendo que ojo, que en el Paris Saint-Germain en absoluto descarta renovarlo. Entonces, yo, claro, cuando, lo que único que me, que en el tema Mbappé sí veo más base, pero lo que he echado en falta, por ejemplo, de Marca, es que no se comenta nada de lo que se dice en Francia. La única fuente es el Madrid, y la fuente del Madrid sabemos que es directamente Florentino Pérez. Entonces, llega un punto ya en que, hombre, una cosa es la ilusión de los fichajes, otra cosa ya es cuando mínimamente hay una realidad o hay un sentido común. El sentido común indicaba que era imposible que Haaland fichara por el Barça. Como ahora se está diciendo mucho, como era muy difícil que fichara por el Madrid, por algo que también muy sabiamente había dicho varias veces Tomás, si tú tienes a Benzema, ¿cómo vas a fichar a Haaland? Entonces, ahora está pasando lo mismo con Lewandowski. O sea, Lewandowski, hay una posibilidad, porque evidentemente no se acuerda, le quedó un año, no se pone de acuerdo con el Bayern, pero es muy difícil, es como cuando el Barça tenía a Messi, si aquí te viene el Bayern y dice que quiero fichar a Messi por 40, ¿cuál es la respuesta del Barça? Aunque le quede un año, no.
Sí, sí.
Pues esto es lo mismo. Entonces, una cosa es la ilusión del mundo del fútbol, los fichajes y tal, y otra cosa es ya cuando yo veo desmadres absolutos que ya dices, bueno, rebasan el sentido común más mínimo. Sí. Ya no el sentido común, el más mínimo sentido común.
Al final, Tomás, amb Haaland ha acabat el que semblava lògic que acabés passant, i amb Mbappé, si acaba passant el que ara mateix sembla més lògic que d'acabar passant és que fitxi pel Madrid. Per mi ara seria una sorpresa que renovés, però en fi, tampoc poso la mà al foc, vull dir, no...
No, és que no, és que no devem, que és el que diu l'abogado. A més, lo presento mañana, s'ha acabat. Escolti, que podia haver renovat perquè allà la pressió ha sigut tremenda i els calés que l'oferien també, i no ho ha fet. Ara, fins al final, aquí nadie és dichoso. Home, el Madrid, a més, és una altra cosa. Aquest Rüdiger, és cert que ve lliure, però se l'ha de pagar generosament. Que si estan a darrere de no sé què. Bueno, arriba un punt que aquí... Jugar al marge de la llei, i soc molt passat amb això, és el City i el Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain va perdre 234 quilos l'any passat. Si demà l'MPP diu quiero la Torre Eiffel, se la compren.
Sí.
I llavors dius, escolti, el Barça, coño, és que jo, a mi el que m'estranya, que parlem de la premsa i tal, que hi ha com una mena de, a veure, si nos podemos cachondear del Madrid perquè no ve Mbappé. Escolti, si el primer perjudicat és el Barça, que ho ha fet molt malament, que la qüestió de la gestió econòmica és un desastre, que estàs condemnat a no fitxar els grans cracs durant un cert temps.
No fitxar els grans cracs, Tomàs, és que ara mateix tu no pots inscriure ni a Kessine ni a Christensen.
No, però escolta'm una cosa, que tu vas per fitxar Ferran Torres vas tenir que renovar un tití que te'l volies carregar. Ara bé, ja, l'any que ve jo jugo contra el Paris Saint-Germain i contra el City, que surt Haaland, Sutilla i la reina d'Inglaterra. I jo sóc el tonto, que ho he fet malament, que no em té culpa. Però, coño, juguemos todos con lo mismo. Quin és el fair play financiero del City del Paris Saint-Germain? Aquests passen un control que és l'antidoping perquè no tenen més remei, perquè això també se'l fotarien. Bé, és que dius que no és raonable, i suposo que al Madrid també arriba un punt que dius, tengo que fichar Mbappé i un parell de tres tios més, no li cabrà el Haaland, suposo, no?
Sí, sí.
Que cada vez fichat, con segur, però no, ara, el fer volar coloms, mira, a mi en la porta em té el cor guanyat, perquè és l'únic tio que jo conec que guanya el Bernabéu. Y dios, qué noche extraordinaria. Y a 15 puntos del líder, digo, vamos a ganar la liga. Coño, es un fenómeno.
Sin moral no le falta.
No, es decir, optimista, que vamos a ganar al Rayo, ser un. Y dios, coño, maestro, no futem. Pero bueno, es así cada excusco mes, ¿no?
Molt bé. Senyors, lo deixem aquí de moment. Tomás, Jacinto,
un plaer, com
sempre, eh?
Venga, igualment.
Que vagi
bé. Adiós, Jacinto.
Adéu, seguim.
De dilluns a divendres, Esports Cope. Entre les 3 i les 4 de la tarda...
Hi ha perill que el Barça s'hagi d'acabar convertint en societat anònima esportiva? Saludem el Joan Vila, que és el pare futbolístic de Xavi. Tenim a Joan Capdevila, relacions institucionals del club. Joan, hola, bona tarda.
Un equip guanyador.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Bon tema, eh? De Nena, es deia aquest grup, em sembla, no? Sí. Juga l'Espanyol avui, el seu partit de la jornada, a les 7 de la tarda, al camp de l'Alavés. Quique Iglesias, bona tarda.
Joan Ballori, bona tarda.
Encara fa falta un puntet.
Sí, senyor. Mira, tens clar. L'Espanyol es salva si guanya a l'Alavés, o Mallorca empata o perd a Sevilla, que juga una mica més tard. Així que en mans de Lopetegui o en mans de l'Alavés o de qui sigui. El que passa que avui en Mendizorroza l'Alavés es juga la vida. I pot ser un funeral. En fi, a les 7 de la tarda, Pizarro Gómez l'àrbitre, des d'una horeta abans al Dearo. A les 7 també comença el Tiempo de Juego, al bar Iglesias Villanueva. Cal recordar que ahir l'equip va viatjar amb Rubén Sánchez i Jofre Carreras del filial, sense Oscar Gil, sense Pedrosa, sense Manu Morlanes i sense l'Andri Di Matta. Quina temporadeta d'aquest Di Matta, que a segona...
Mira que al principi vam pensar...
Sí, a segona tenia bona pinta, però a primera divisió no té nivell. Diego López a la porteria, Aleix Vidal, Calero, Sergi Gómez Cabrera en defensa, Darder, Herrera, Puado, i aquí els tres que van fer una bona segona part l'altre dia, Melendo, Melamed i Raúl de Tomàs. Una altra cosa seria estrany per mi. En fi, a veure què passa a partir de les 7.
Tenim el director de Tiempo d'Espanyol, el Javier de Aro. Javi, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Ya en Vitoria o llegando todavía?
No, oye, estoy en Pamplona aún. Ahora,
Pamplona.
Cuando acabe la conexión, ya voy para Vitoria.
Vale. Oye, el Quique, claro, hay que hacerlas. Todavía estaba esta mañana haciendo cuentas, Javi.
Bueno, yo lo tengo fácil. Nosotros vamos a perder y el equipo no va a ganar.
Hombre.
Y ya está. No hay más.
Y eso es una cosa, Javi. Si hoy pierdes y el Mallorca gana, ¿se te pone el nervio?
No, ya apretado. Total. Es verdad. Pero yo creo que el Mallorca ni va a ganar en Sevilla y como mucho va a empatar, porque el Sevilla está jugando la Champions también. Es decir, no creo que el Mallorca pueda ganar en Sevilla. Pero bueno, cosas más raras hemos visto.
Sí, es que en este tramo en final de la temporada, fútbol, Javi, se dan marcadores muy raros.
Sí, bueno, también puede ser raro que ganemos nosotros en Vitoria.
Sí.
Porque solo hemos ganado una vez fuera de casa en toda la temporada. Y en dos años, primera, Vicente Moreno ha ganado solo dos partidos fuera de casa, pues con esto está todo dicho.
Sí.
Y en el tema de la anidación, mira, voy a apostar por Rubén Sánchez.
En el lugar de Aleix Vidal, ¿eh?
Sí. Voy a apostar por él.
La verdad es que Aleix Vidal hizo un partido el otro día que es como para que no juegue en 15 días, ¿eh?
Bueno, en 15 días y en más. Sobre todo el lateral, pero él no tiene culpa tampoco de que le metan de lateral. Porque tenemos un jugador como Miguelón, que nos ha costado medio kilo, y no sabemos si está en la plantilla o no está. Sabemos que viaja, pero nada más.
Oye,
es una mala planificación.
Y os lo pregunto a los dos, ¿por qué Nico Melamed no ha jugado más durante la temporada? Es un futbolista que tiene una calidad enorme.
Creo que le ha costado adaptarse a la primera división. Y por lo tanto, Vicente Moreno ha querido dosificarlo. Es verdad que en algunos momentos que ha salido, la verdad es que no ha aportado nada. Hay que reconocerlo, pero el otro día fue el mejor.
Es veritat que Javier, quan ha sortit de titular, no ha estat tan decisiu com l'altre dia.
Exacto. Yo creo que ha notado mucho el paso de segunda a primera, y a medida que vaya pasando el tiempo, yo creo que el año que viene estará mucho mejor que este año en primera división. Él debe perder el miedo a fallar. Y creo que ha habido momentos donde no arriesgaba por miedo a perder el balón o no sé por qué. Pero el otro día yo creo que le dijo Moreno, oye, tú haz lo que sabes hacer y juégatela. Y él hizo lo que sabe hacer, que es jugar bien y marcar.
Ok. ¿Y RDT creéis que es bueno para el club que esté la próxima temporada en el Español o no?
Hombre, yo tengo la teoría de que no hay que venderlo. Que hay que vender otros jugadores, iba a decir otro nombre, pero bueno, otros jugadores que te pueden servir para mejorar la masa salarial. Pero yo a Robles Tomás, si no viene un club que paga la cláusula, yo no lo vendo.
Bueno, pues entonces no lo vas a vender, pero te van a venir con 30 millones y...
millones, si lo vendes, es que pierdes dinero casi.
Claro, pero yo creo que con 30 millones lo van a acabar vendiendo. Al Sevilla o al que venga.
Si el Español vende a Robles Tomás por 30 millones, el que lo vende se tiene que ir por la otra puerta. Porque nos ha costado 22. No hemos amortizado a un jugador y lo vamos a vender por 30 cuando el 20% de la plusvalía se va al Benfica. Hombre, no. ¿Qué vas a ganar entonces? ¿4 o 5 millones por un jugador que te ha costado 22? Yo creo que es un error gravísimo. Para mí ese error es tan grave como gastarnos 4 millones y medio en Di Matta, Vadillo y Miguelón. Como nos hemos gastado.
Y espera a ver qué hacen con Vilena.
Bueno, Vilena es cero, es decir...
Pueden quedar por 2,5.
No, yo creo que con el tema de Rusia es posible que pueda venir gratis. Pero claro, él dirá que quiere cobrar lo que cobraba antes, porque él ha recortado su salario para poder jugar en el Español. Pero claro, con el tema de Rusia es posible que los jugadores con contrato en vigor queden libres y por lo tanto ya no haya que pagar nada al Zenit, creo que es el Zenit, me parece, si no. No recuerdo.
No, Krasnodar, ¿no?
El Zenit, yo creo que es el Zenit, ¿no? Bueno, es igual, un equipo ruso. Ahora no me acuerdo el nombre, es igual. Pero yo creo que es Yo en estos momentos a Vilena no me lo quedo.
Okay.
Pagando 3 kilos, ¿eh? O 2.5. Y es gratis, es otra historia.
Vale, Javi, ¿a qué hora empiezas? ¿A las 6?
A las 6, sí.
Bueno, pues que vaya bien lo que queda de viaje, ¿eh?
Bueno, y los no, me quedan 100 kilómetros aún, así que queda todo el viaje. Y los que sean creyentes, que recen un poco.
Recen lo que sepan, ¿no? Como sí. Dice el amigo Rubén. Gracias, Javi, suerte.
Un abrazo.
Chao. Un apuntament al Girona, Albert Díaz, bona tarda.
Què tal, Vallori? Bona tarda a tothom.
Que ja ha parlat Bernardo, no?
Sí, a l'Equador de la setmana jo crec que és un bany de realitat, perquè ara és fàcil que el pessimisme sigui el que envolta el Girona després de la derrota davant el Tenerife, de no enllaçar, com venim comentant, dues derrotes seguides, de no tenir la punteria ben afinada. Bany de realitat d'un dels jugadors capdals que forma part de la columna vertebral del Girona. Atenta la compañía.
Me viene a la cabeza todo el año, ¿no? Situaciones en las que hemos estado mucho peor, desde que hemos ido hasta penúltimos. Creo que debemos darle mucho valor a dónde estamos. Jugar otro playoff de ascenso sería nuevamente, creo que increíble, y creo que no debemos perder la perspectiva, porque parece que clasificarnos cada año o estar cerca de jugar la promoción de manera directa es algo fácil y no lo es.
Bernardo, la paraula del bastidor del Girona. Propera estació, a camp de l'Sporting, és a dir, que ha d'anar a sumar 3 punts sabent el que hauran fet els rivals directes, Oviedo, Ponferradina, Les Palmes, a casa d'Abelardo.
Ja, es presenta emocionant i apassionant, la recta final de temporada pel Girona.
Sí, li queda aquest puntet només de marge, li queda un partit a casa, que és davant el Mirandés. Vaja, ser regular durant tota la temporada és molt complicat. El problema és que aquest sotrac, si ho entenem així, li ha arribat potser en el pitjor moment, quan comencen a sorgir els dubtes, quan no t'acompanya, i això li haurien de preguntar a Mitchell, potser no només al cap, sinó les cames. Baixa important Baena, eh? Sí. Ja ho recordàvem ahir, que va ser expulsat, sancionat pel club per veure la doble groga, la segona targeta groga, un cop acabat el partit. Però vaja, entenem que el Girona està acostumat a estar a la part alta de la classificació durant tota la temporada i que jo crec que té marge perquè es pugui confiar en ell.
Fins aquí el futbol. De seguida obrim bloc poliesportiu amb moltes coses avui. Tenim bàsquet, handbol, tennis i ciclisme també.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Han sido meses de emociones.
¡Se pasea la bola! ¡Cancelo!
¡Qué pena!
De goles.
¡El gol! ¡El gol! ¡El zarpazo!
Y ahora, la Liga entra en su recta final y te lo contamos en Tiempo de Juego. Este miércoles desde las 7, Deportivo Alavés Español, Osasuna Getafe, Sevilla Mallorca, Elche Atlético de Madrid.
Vaya golazo ese gol del día, ¿eh?
Tiempo de Juego, el número uno del deporte.
Disfruta del fútbol con
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Los números uno del deporte.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito de la Linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
El Corte Inglés celebra la semana de Internet en su web y app con descuentos de hasta el 30% en moda, electrónica, electrodomésticos, hogar, juguetes, deportes, ocio, supermercado. Además, consigue de regalo 6 meses de envíos gratis con el Corte Inglés Plus, solo hasta el 18 de mayo. Aprovecha la semana de Internet para conocer todas nuestras ofertas y descárgate nuestra app.
Y en el principio fue un choque. Y como en todo choque había que hacer un parte. Y ahí todo empezó a complicarse. Hasta que llegó Línea Directa y dijo: la humanidad espera que evolucionemos. Bajemos mucho el precio sacando a los intermediarios. Premiemos sus coches eléctricos. Démosle vehículo de sustitución, servicio taller puerta a puerta, cambio de neumáticos, llevemos gratis su coche a la...
En Línea Directa te bajamos hasta 150 euros en tu seguro de coche. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Anem al bàsquet, Albert, que tenim en marxa la jornada de la Lliga CB. Ahir van guanyar el Barça i l'Andorra, que jugava la permanència i de moment resisteix.
Sí, exacte. Va guanyar, no va recuperar la baraix davant el Casademont Saragossa, però és una victòria importantíssima, aquest 80-83 a la pròrroga, perquè permet al conjunt del Principat dependre de si mateix a l'última jornada a casa davant el Lenovo Tenerife. Ara mateix, i a falta de completar-se la jornada, Cué, Burgos amb 10 victòries i Saragossa, Andorra, Fuenlabrada, Obradoiro, que juguen avui amb 11. Obradoiro té un partit pendent. Ahir, victòria importantíssima, Òscar Quintana, entrenador del Morabanc.
Lo importante son los jugadores que han estado concentrados, que han estado queriendo y que no, en ningún momento han dudado. Hemos ido por el partido y al final hemos tenido el premio que hemos buscado y hay que estar orgulloso de este equipo. Necesitamos a nuestra gente porque va a ser un partido muy difícil contra un equipazo que ve el aro como una piscina, que anota. El otro día en la final de FIBA Champions anotaron 11 triples sin fallo. Ahora es la prueba más difícil, pero jugamos en casa.
Juguen a casa el proper cap de setmana. Insisteixo, guanyant se salven. Si no, hauríem de mirar combinacions, perquè també perdent davant el Lenovo Tenerife, un dels equips que està a la part alta de la classificació, es salvaria el Morabanc Andorra. I també jugat ahir de preparació, perquè ja és primer sí o sí de la Lliga Endesa, de preparació per la final a 4 de l'Eurolliga, Barça 84, Surne, Bilbao Bàsquet 62. Això ahir, però avui tenim doble presència catalana, Batllori.
Amb el Manresa i el Joventut.
Sí, cronològicament 6 de la tarda, Joventut, Obradoiro, aquest equip de la part baixa que dèiem li falta el partit de la 33ena i penúltima jornada, davant la Penya, que és quarta, 21 victòries, té, doncs, amb un partit més, el València, que està per davant, per allò de ser i agafar el bitllet per assegurar ser cap de sèrie al play-off de l'ACB. A les 6 de la tarda, Joventut Obradoiro, què pensa del rival del partit, Carles Duran, el tècnic del conjunt de Badalona?
Un rival que juga bé a bàsquet, un equip que tira excel·lent de línia a 3 punts, un equip que té moltes situacions tàctiques amb jugadors molt diferents, amb molta polivalència, que ve amb una necessitat molt important i, per tant, nosaltres haurem d'estar amb molt bona mentalitat i, sobretot, jugar bé.
És a dir, que aquí ens queda saber en aquestes dues últimes jornades què fa el Joventut per també saber, valgui la redundància, en quina posició acaba ja pensant en el play-off i en l'aparellament de quarts de final. I una miqueta més tard, 8:45 del vespre, Unicaja Màlaga, Baxi Manresa, el Baxi, que és setè, amb 19 victòries, el mateix. Intentar sumar per estar quan més a dalt, millor. Aquí ja et deia que havia fitxat el Baxi a Papi Brancú, l'ex del planter del Barça, està preparat per debutar avui si Pedro Martínez ho creu adient.
Cita important també aquesta tarda amb el món de l'handbol. Juan Arias, bona tarda.
Què tal, Batllori? Bona tarda.
Que tenim els quarts de final anada de la Champions, Flensburg-Barça.
Así es, el Barça que llega en el mejor momento de la temporada en esta, a esta eliminatoria de cuartos de final, aunque tiene la baja significativa del pivote Ludovic Fabregas, operado hace una semana de apendicitis, y que también se perderá, por tanto, la vuelta el día 19 en el Palau. En principio, el francés estará para la Final Four del 18 y el 19 de junio en Colonia, obviamente en caso de clasificación. Enfrente, un Flensburg al que los azulgrana ganaron en los dos partidos de la fase de grupos, aunque en ambos casos los alemanes presentaban bajas significativas. Ahora, tras recuperar a varios jugadores, han aumentado su potencial hasta el punto de eliminar contra pronóstico al Pit Seget en la eliminatoria de octavos de final y situarse terceros de la Bundesliga. Uno de los mejores jugadores del equipo alemán es el extremo sueco Hampus Bane, máximo goleador del conjunto germano, que será azulgrana la próxima temporada. El técnico del Barça, Antonio Carlos Ortega, asegura que no especulará con el resultado en pista alemana.
Sabemos que es un partido muy difícil, que Flensburg está jugando últimamente bien, tenemos mucho respeto y yo creo que el Barça tiene, vamos con la intención de hacer un buen resultado, ¿no? Yo creo que un equipo como el Barça siempre tiene que ir con la intención de ganar, ¿no? Lo que pasa es que sabemos que es una pista difícil, posiblemente el campo alemán donde más aprieta, ¿no?
En Flensburg.
Gracias, Juan.
Que vaya bien.
En tenis ha debutat Rafa Nadal amb victòria a l'Open de Roma, ha derrotat a Isner per 6-3 i 6-1. Ahir va estar el partidazo Carlos Alcaraz, que assumia en medir-se Rafa Nadal a la final de Roland Garros.
Sí que es verdad que Rafa nunca ha perdido una final de Roland Garros en la historia en todo lo que lleva de tenis y de finales, pero sí que me encantaría jugar una final con Rafa, claro, y medirme contra él. Siempre he dicho que para ser el mejor hay que ganarle al mejor, y Rafa Nadal en Roland Garros es el mejor, o sea que a mí me encantaría.
Ho signaríem tots. Una final a Roland Garros entre Nadal i Carlos Alcaraz. Aquesta tarda a Roma debuten Muguruza i Badosa. I tancarem amb ciclisme. Quique, acaba de finalitzar l'etapa d'avui del Giro d'Itàlia, que té un líder espanyol bastant desconegut, que és Juanpe López.
Juanpe López, sí, bon corredor de l'equip Trek, de 24 anys, de l'Ebrija Sevilla, ex de la Fundació Contador, que va aconseguir ahir no guanyar l'etapa a l'Etna, però sí aconseguir vestir-se de rosa fins doncs, d'aquí a uns dies, quan arribi l'alta muntanya, per exemple, el diumenge, amb la pujada al port de Blockhouse, al costat de Pescara. Ha acabat l'etapa 5, ja a la bota, després de passar per Hongria i per Sicília. A Messina acaba de guanyar l'esprint el francès Arnaud Demar. Evidentment, Juanpe López tornarà a vestir de rosa a partir de demà.
Gràcies, Quique.
Adéu.
Entrem al darrer minut d'Esportscope. Albert, d'última hora, què tenim?
Sí, dues cosetes. Convocatòria del Real Madrid pel partit davant el Llevant. Torna Courtois, són baixa, Hazard, Carvajal, Asensio, Alaba, Ceballos, Isco i, home, Gareth Bale. I, per cert, Jokubaitis, el base del Futbol Club Barcelona, escollit, és lituà, té 21 anys, millor jove de l'Eurolliga. La votació dels entrenadors. Jokubaitis, escollit, millor jugador jove de l'Eurolliga.
Gràcies, Albert.
Que vagi bé.
Marxem actualitzant enquestes. En clau Barça, Riqui Puig mereix tenir més presència a l'equip. Sí, 39%, no, 61%. En clau espanyol, la travessa de l'Alavés espanyol d'aquesta tarda. Aposteu per la victòria local al 42%, per l'empat al 32%, per la victòria de l'Espanyol només al 26%. Marxem recordant que avui hi ha més tiempo de juego, més lliga a partir de les 7 de la tarda. Que vagi bé.